Protagonista.
Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM. Arribem a la 1:07 del migdia. Nosaltres fem repàs de l'actualitat política provincial i local. Comencem parlant-los de la Diputació de Castelló, que ha abordat les oportunitats laborals que obri la Unió Europea en el seu cicle de conferències Diàlogos por Europa, amb el que apropa les oportunitats que obri la Unió a la província. I és que a través de l'oficina Europe Direct, el govern provincial organitza aquestes 4 conferències obertes al públic de la mà de personalitats destacades de distints àmbits que en un format distès i col·loquial desgranaran les claus d'actuació de la Unió Europea i el seu apropament a la província de Castelló. La penúltima de les sessions ha comptat amb la participació de Leandres Camilla, director de Xarxa Teatre, a través d'un diàleg distès amb el vicepresident i diputat de Relacions Internacionals, Vicent Sales, ha apropat en el seu Trabajar en Europa les oportunitats que obri des del punt de vista del mercat laboral Europa amb la experiència de qui dirigeix la companyia de teatre més internacional de la província. Repassem actualitat dels municipis de la nostra província. Castelló acollirà el 26 i 27 de novembre de 2019 la 21a edició del Fòrum Espanya El Japó, un espai de diàleg diplomàtic amb gran transcendència econòmica, especialment per l'efecte dinamitzador en el foment de les relacions comercials entre tots dos països. Responsables de les institucions locals, autonòmica i europea i representants d'empreses que mantenen vincles amb el país nipó han mantingut una reunió de treball preparatòria del fòrum a l'Ajuntament de Castelló. L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha destacat la importància estratègica del fòrum Espanya-Japó, que pot constituir un element d'impuls definitiu per a l'economia local. Parlem d'agricultura. Els llauradors podran continuar realitzant tràmits i rebent d'assessorament de la localitat de Nules gràcies al conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament, FEPA Casaja i l'Associació de Llauradors de Nules. Així doncs, amb aquesta iniciativa es vol donar part del servei que prestava l'oficina de l'OCAPA, que es va tancar fa uns mesos davant del tancament d'aquesta oficina tan important per als llauradors i mentre la conselleria ens posa els mitjans que vàrem sol·licitar al seu dia, s'ha acordat prestar alguns dels serveis principals per part de tècnics de FEPA Casaja, perquè els llauradors no hagin de desplaçar-se a altres poblacions. I a Onda s'ha iniciat el Centre de Formació per a l'Ocupació Monteblanco, dos cursos de formació, un en col·locació de taulells de gran format i un altre de producció ceràmica, després de comprovar la necessitat que existeix en la indústria ceràmica de personal amb aquesta formació. L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, ha visitat al costat del tinent d'alcalde de Dinamització Econòmica, Ángel Badenas, a l'alumnat d'aquestes iniciatives de formació i ha explicat que des de que iniciem les labors de govern han estat molt preocupats pels temes d'ocupació. Per això, encara que les competències no són municipals, decideixen dur a terme tot allò que estiga en les seues mans per a millorar la situació de les persones d'Onda. Així comença una sèrie de contactes amb les empreses per a dirigir la formació municipal i orientar-la a aquelles necessitats que pogueren tindre a cada moment. Ens centrem ara en Vila-real. La regidora d'Igualtat, Rosario Royo, ha rebut de mans de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori el Premi Habitatge, Mobilitat i Urbanisme amb Perspectiva de Gènere en la categoria de ciutat major de 20.000 habitants pel Pla Estratègic de la Séquia Major de Vila-real i Entorns, redactat per les arquitectes Mariola Fortuño i Laura López per a l'Ajuntament de Vila-real. El premi reconeix el caràcter inclusiu del projecte, que proposa una fulla de ruta per al futur que tracta de planificar i gestionar de manera conjunta l'ús públic del paisatge i la infraestructura hidràulica com a eix vertebrador del territori vinculada tant a l'activitat agrària com a l'espai lliure de gaudi de la població. Facilitar la conciliació familiar i laboral amb la creació d'una ciutat que doni respostes a les necessitats de vida quotidiana i oferir equipaments, espais i serveis que faciliten la conciliació familiar i laboral i que milloren la compatibilitat d'horaris i llocs és un dels objectius de l'estratègia presentada, que incideix en l'articulació i connectivitat entre els diferents equipaments, espais i serveis associats al Passeig de la Séquia. Al mateix temps, avui, la regidora d'Igualtat, Rosario Royo, ha presentat els diferents actes que tindran lloc en motiu del Dia Internacional de la Dona el 8 de març.
El tindrem tot el dia ple d'activitats i a les 12 es concentrarem així a la plaça de l'Ajuntament. Llegirem el manifest, però també invitem a la ciutadania per a que el que vulgui aportar, el que vulgui deixar el seu missatge, pues ficarem un micro per a que totes aquelles persones que vulguin dir el seu pensament pues el puguen fer. I per la vesprada tindrem, avui mateixa ens han proposat una activitat i és una exposició que faran des de l'Associació d'Ateneo de Castelló, en el que una dona que va ser víctima de violència però que ha pogut eixir endavant i que és una mostra del coratge que tenen les de les...
D'altra banda, també explicava que presentaran un projecte el mateix 8 de març en el que es tractarà el paper de l'educació en les dones de Vila-real.
També tinc el gust de presentar un projecte que l'ha presentat Flores Higueras, que és professora de la universitat, i que junt amb una alumna, Marta García, ens han proposat un projecte molt interessant que és el paper de l'educació en les dones de Vila-real. Han iniciat aquest treball entrevistant a dones majors, per a veure com, si volem canviar, l'educació és l'únic mig que ens ajuda a realment a transformar la societat. Entonces, presentarem aquest treball, tindrem el testimoni de dos dones, però és un treball que continuarà més endavant.
En un altre sentit, avui s'ha presentat la mostra Test, una vegada més arriba a la localitat de Vila-real. I ha sigut el director artístic d'aquesta mostra, Pasqual Arnal, el que ha presentat als tres artistes que exposaran les seues obres en el convent Espai d'Art a partir d'aquest mateix dissabte. Jesús Mortedre porta el treball Ullal Anna Ciscar, que basa les seues obres en imatges de la Segona Guerra Mundial, o el tercer artista, que és Luce, que utilitza espais d'una ciutat concebuts per a una cosa i els dona un altre significat. Finalment, la intervenció urbana la farà l'artista Mohamed Gacham, que tal i com explicava Pasqual Arnal, tindrà lloc aquest mateix mes de març.
Estem de Mohamed El Gacham, que és un artista nascut a Tànger, encara que, bueno, ell és espanyol, viu en Mataró de tota la vida, la seva família es va traslladar allí quan ell era menut, i en les seves intervencions el que fa és reproduir imatges les quals no han estat preses en un principi per a ser reproduïdes de manera pública. O sigui, es basa molt en fotografies d'àmbit familiar o àmbit domèstic o que hagin sigut simplement per documentar qualsevol cosa en un àmbit personal o particular. Ell el que fa és que agafa aquestes imatges i d'aquestes imatges tria la imatge que vol i simplement li dona, se recontextualitza completament el discurs, algo que havia sigut simplement, el millor, algo per tu tindre un record d'una acció que està passant en un espai molt íntim. Ell el que fa és reproduir a una escala, però bueno, bestial, en la qual això pren ja un altre sentit. Les persones que apareixen ahir ja no són aquestes persones, sinó que es comencen a ser com un símbol universal. Tu no veus ahir una família concreta de la qual ella pot agarrar la imatge, sinó que tu veus simplement la celebració de pues en aquest cas, per exemple, un aniversari. Hi ha que dir que possiblement vindrà a pintar a finals de març i que l'edifici que tenim preparat per aquest any és un edifici que està en la zona nord, sempre s'ha pintat en la zona sud, està en la zona nord de Vila-real, molt prop de les piscines, i que és la medianera segurament més gran que hem pintat en el test i que crec que s'ha pintat mai en Vila-real, i no sé si al voltant, perquè bueno, és una finca de quasi... són 5 pisos més un àtic, més un entresol, una finca de quasi 7 plantes, una finca moderna, que són encara més grans, de 25 metres d'altura, i que... no vull veure jo com puja a pintar ahir, saps? Perquè jo ho mirava i...
Aquesta mostra test s'inaugurarà el dissabte a les 12 del matí al convent Espai d'Art i finalitzarà el 25 de maig. Dins d'aquestes setmanes, d'aquests mesos, tindran lloc tres activitats: una xerrada, visites per part dels alumnes de l'Institut Broc i Llop, així com també tallers infantils. Ens ho explicava el mateix director artístic.
Una és una xerrada que es farà el dia 13 d'abril entre Jesús Monter, del fotògrafo, i Ricardo Cases, que també és fotògrafo. Ricardo Cases, bueno, és una persona, bueno, dins del món de la fotografia espanyola, molt de prestigi. Li han donat el premi ara de la Comunitat de Madrid de Belles Arts. Ha guanyat, bueno, molts premis, la seva obra està publicant en editorials internacionals. I anem a fer una xerrada també, que serà durar 2 hores, a partir de les 12, la farem allà al mateix convent, el dia 13, dissabte 13 d'abril, on aquests dos fotògrafos, pues, bueno, pues van a, jo faré un poc de moderador, però ells van a parlar un poc de les seves circumstàncies a l'hora de treballar amb l'acte fotogràfic. Després tenim una altra activitat, aquesta relacionada amb la visita que tots els anys es fan els alumnes de l'Institut Broc i Llop, l'Institut d'Artístic, Batxillerat Artístic. Això sí que avui la veritat és que, bueno, m'agradaria ficar èmfasi perquè han vingut tots els anys, al principi venien 15 xiquets i la veritat és que aquest any és una cosa ja que s'ha desbordat. Solen vindre tots els anys, fan una visita, podem fer una visita guiada que es fa jo, ho passem molt bé allí, la veritat, perquè els xiquets, bueno, pues veuen un poc les obres, xerrem, dinamisem un poc, parlen un poc què és el que veuen, i la veritat és que aquest any són 2 dies que vindran. Ja m'han confirmat, a més, la quantitat de xiquets que van a vindre entre 2 dies, 96 xiquets, que és, bueno, lo qual, xiquets, xicuelos, adolescents, lo qual és una meravella, que tinguin tant d'interès, i aleshores el que vam pensar és que Anna Císcar, la xica que fa el collage i la pintura, ja està parlant en ella, que ella vindrà aquests 2 dies, i a més de que parlarem de totes les obres que hi ha allí, els xicuelos poden parlar amb ella i que ella s'expliqui un poc com treballa, com funciona, com estructura el mecanisme que ella gasta per a arribar a desenvolupar la seva obra.
Arribem a la 1:23 minuts del migdia, punt de final, aquest repàs per l'actualitat política tant provincial com local. Nosaltres fem una pausa i de seguideta et presentem més convidats.
No tengas miedo a confeccionar la lista de comunión. En Sport 2 Villarreal están para ayudarte. Sin prisas, con atención personalizada fuera de horario comercial. 964-033-162. Calle Solades, frente Biblioteca, junto I Estárrega. Con todas las novedades para el verano. Todo lo último y solo primeras marcas. Abierto plazo de confección listas de comunión en Sport 2 Villarreal. 964-033-162. Sport 2, comulgando con el deporte.
Taberna Los Galgos cumple su primer año de nueva gestión y lo celebra por todo lo alto. Por eso te invita el sábado 9 de marzo a las 7:30 de la tarde a la actuación de Rima Melody Duo, versiones de la mejor música de los últimos tiempos. Rosalén, Vanessa Martín, Alicia Keys. Taberna Los Galgos, calle Joan Bautista Llorens, 117, de Villarreal.
I was scared of Dennis in the dark. Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a una reivindicació ciutadana, en aquest cas impulsada per l'alumnat de València de l'Escola Oficial d'Idiomes a Castelló. Ha llançat a la plataforma Change.org una iniciativa per tal de demanar a l'Associació Valenciana de la Llengua, en concret al Diccionari Normatiu Valencià, que elimini una de les excepcions de la paraula efeminat. Per tal de conèixer més detalls d'aquesta iniciativa, que també avui diguem es presenta en societat, tot i que la plataforma ja està en marxa des de fa uns dies, tenim a l'altra banda del fil telefònic un dels impulsors, un dels alumnes, Enrique Tena. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem, Seira?
Molt bé. Vos heu ficat en un fregat, no? Però suposem que també tenint en compte que ens apropem al 8 de març, cal que la gent s'implique i dugui a terme i alce la veu en situacions com aquesta.
Sí, en veritat ens hem ficat en un fregat, es pot dir, no? Perquè un dia a classe estàvem pràcticament la nostra ferramenta principal és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el nostre diccionari del valencià, i ens vam adonar, això, el vam entrar, consultar una paraula que consultem moltíssimes, i la paraula va ser esta, efeminat, en la que la segona excepció diu això, no?, que resulta excessivament bla, sense força, sense vigor. I ahí és quan tots els meus companys i jo, i les meus companyes, ens vam adonar de que era una paraula sexista i que no representa el que som avui en dia. I és per això que arrenquem esta campanya, simplement com una plataforma en el change.org, i reclamant això, que es rectifique i que no siga ni sexista i que tampoc siga discriminatòria.
Ja, i sí, no? Aquesta reivindicació, aquesta proposta en alguns mitjans, en Apunt, per exemple, van fer un debat i diferents tertulians, diguem, no estaven molt a favor, no?, de que es poguera fer aquesta petició realitat, perquè consideren que és un terme que està prou arrelat que la gent de peu de carrer utilitza, que, clar, com va llevar un diccionari, un terme que sí que fa ús la ciutadania. No sabem si compartiu aquest punt de vista, aquest criteri.
Clar, en el debat sí que és veritat que hi havia diferents punts de vista. De fet, la presentadora va dir això, no? Vull dir que en poques paraules va arribar a dir que el diccionari representa a la ciutadania i també ha de representar, que així és quan dic jo, el ha de representar el moment en el que vivim. És a dir, estem a 2019, creiem que en un punt feminista en el que ja s'ha dit prou, i està clar que potser la gent pot utilitzar la paraula en un terme o en uns altres, però també hem de mirar un poquet de cara a les noves generacions. Nosaltres, sempre ho han dit, ens vam adonar i som adults, però en el moment en el que només un xiquet o una xiqueta consulta el diccionari i no troba aquesta excepció, creiem que ja estem fent passos de gegants i creiem que ja ens donaríem com a satisfetes i com a satisfets.
A més, tenint en compte la primera, no? La primera definició que es dona, que és que presenta un aspecte o un comportament propis d'una dona, que diguem, ja podria estar inclòs, no? I clar, el problema és que després es donen uns qualificatius de la dona, doncs, un tant pejoratius.
Efectivament, etimològicament no és ofensiva la paraula efeminat, creiem, però el que no ens agrada és que els trets característics de la dona que es trien són molt negatius i representen inferioritat. La primera excepció està en consonància amb la definició de masculinitat, però la segona creiem que no té cap sentit, no té cap trellat i no fa falta dir que és un poble sumís, un poble poc disposat a la lluita, que és el que diu la segona excepció.
Has comentat, Enrique, que diguem, entre tots els teus companys, tu mateix ha hagut consens, no?, per a fer aquesta iniciativa. No sabem si el professorat, doncs, també vos ha donat el seu recolzament i considerem que és una lluita viable.
La veritat és que sí, vull dir, nosaltres, la nostra professora, la vam consultar tots la paraula i quan la vam veure al projector ens van quedar tots bocabadats, es pot dir, tant les meves companyes com la meva professora. Des d'aquell moment van dir, vale, sí, podem fer alguna cosa. Va començar tota la campanya en una programació, contactar amb els mitjans, estem prou contents, i també vam anar a diferents classes d'altres nivells de valencià. I podem arribar a dir que creiem que tot l'alumne de valencià de l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló recolza aquesta iniciativa, ens donen suport i també ens hem fet ressò a l'escola i tots som conscients del que volem fer a la nostra aula.
Suposem que també, Enrique, va ser una miqueta casualitat. Ho has comentat, no?, que cerqueu moltes paraules a aquest diccionari, vos heu topetat amb aquesta, però de ben segur hi haurà altres, no?, que poden arribar a tenir també aquesta reivindicació.
Clar, efectivament, nosaltres hi ha hagut moltes lluites en el passat. Se poden consultar a internet amb el diccionari de castellà, no?, amb la Real Acadèmia Espanyola. Nosaltres, òbviament, focalitzem amb el nostre diccionari, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i vam trobar aquesta paraula com haguem pogut trobar una altra. Quan dic això és que realment hi ha més paraules que són discriminatòries i sexistes. Vam estudiar el cas, vam indagar per internet i ens vam adonar de que col·lectius com el LGTBI de Castelló, amb la seva associació, ja havien reclamat una revisió d'aquests mots, d'aquestes paraules. Aleshores, nosaltres reclamem aquesta perquè creiem que és prou significativa. No hem aprofundit en el cas perquè realment som alumnes i no és la nostra tasca. Sí que com a ciutadans, com a usuaris del DNB, ens donem compte de que ens agradaria que aquesta es canviara. Realment no sabem fins quin punt pot arribar aquest aspecte i fins quin punt es podria fer una revisió actual de totes les paraules perquè les noves generacions, insistim, vegin un diccionari igualitari i que quan una persona, una xiqueta, un xiquet en 5 anys o en 10 o a classe, que realment és la seva principal ferramenta, consulten i obliguen el DNB i es troben amb aquestes coses que veig que siguen d'altres segles.
Clar, perquè si el comentari en contra és que clar, la gent ho utilitza, però si no ho lleves no mai deixaran d'utilitzar-ho, no? Al final és com el mosque es mossega la cua, què s'ha de fer primer?
Clar, efectivament és això el que nosaltres defendem, volem dir, hi ha un moment en què hem de parar les coses. Vull dir, si tu ara li preguntes a una persona jove, aquesta excepció se quedarà un poquet flipant, no?, parlant clar. Nosaltres, val, la tenim al peu de carrer, la podem utilitzar, però també ens creem que ens hem de parar a pensar, val, com estem utilitzant la nostra llengua, com estem enriquint-la, i nosaltres, que realment ens agrada el valencià, l'utilitzem dia a dia, l'estudiem, volem estudiar-lo més, volem al mateix temps que siga un valencià ric i actual. I òbviament que tampoc siga discriminatori.
I també ha passat quelcom semblant amb, per exemple, una cançó Operació Triunfo, no? Així que veiem que les noves generacions tenen interès i inquietuds, no? Va passar amb la cançó de Mecano de Maricón, no? Que estava aquest terme que no el volien emprar, així que veiem que realment, no? Les noves generacions, la gent que ve darrere, també té aquestes inquietuds, que no és un aspecte que vosaltres vos heu il·luminat i no pot tindre seguiment.
Efectivament, és que vull dir, si la dia a dia es veiem exemples, no? Tu, molts oients ara mateix poden que siguen majors, no? De 50 o 60 anys poden pensar i tenen part de raó, no? Que quina tonteria, perquè és una cosa que mai s'ha debatut. Desafortunadament mai s'ha parat a pensar de que hi ha paraules que són discriminatòries. Vale, considerem que som adults i que, diferentment de l'edat que tinguem, estem en constant evolució. La evolució significa canvi i significa també igualtat. Aleshores, les persones adultes han de parar a pensar, vale, volem un diccionari del dia a dia, un diccionari actual o un diccionari que estigui anclat al passat. I un exemple és ixe, vull dir que una cançó que nosaltres tota la vida hem cantat, la de Mecano, i tot el món, jo confio que tot el món la canta sense cap sentit negatiu ni res per l'estiu, però clar, les noves generacions diuen, i jo per què he de cantar aquesta cançó? Si realment està dient una paraula en una connotació negativa que no crec que això. Està clar que Mecano el dia que la va crear, no? No la va crear en aquest sentit, Seila. Però sí que les noves generacions se paren a pensar i dir, no, jo això no vull cantar-lo. I tenen el seu dret, també. Nosaltres també, jo considero que tenim el nostre dret a dir, la paraula femenina no ens agrada la segona excepció, canviem-la. Perquè si no és ara, quan? Vull dir, jo creiem totes nosaltres que estem fent tard ja, doncs, per què no ara, el 2019?
Clar, perquè pot ser matitzar, no? Que era altra de les propostes, que no desaparega, sinó que es matitze, que no s'ha de fer amb un ús pejoratiu ni com a insult, doncs això tampoc sabem fins a quin punt, no? Podria tenir l'efecte desitjat, no? Tu ho pots ficar, però la gent ho continua emprant de forma negativa.
Clar, és que realment, no, a veure, nosaltres no som, no? Els que anem a dir la segona sessió com hauria de ser correctíssima, no som més experts en la matèria, per això tenim a dones i a homes en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Però és que el llisgue és com llisgue, la segona excepció, vull repetir-la, que resulta excessivament bla, sense força, sense vigor, un poble femenà, sumís, poc disposat a la lluita. Nosaltres diem, és que ho han llegit diverses voltes per tampoc dir que estem fora de lloc, no? Però és que no hi ha que acabar aquesta excepció. Vull dir, això té una connotació negativa, sí o sí. Aleshores, volem que es canvie per l'ús de la nostra llengua i per la defensa també del moment en el que estem vivint.
I no sabem, Enrique, si ha sigut atzar el fet que coincidisca amb aquesta setmana, no? Amb el 8 de març, o també heu fet una miqueta que coincidisca i donar-li més visibilitat durant aquests dies?
Confiem nosaltres que la visibilitat, ojalà, d'alguna forma ens agradaria moltíssim que fora durant tot l'any, no? Que es parlara del feminisme, de canviar les coses, de la igualtat durant tot l'any. Sí que és veritat que ens vam donar, crec que va ser al gener, realment no ho recordo, quan ens vam trobar amb aquesta paraula al diccionari, i vam anar fent diferents tasques, buscant diferents campanyes, el nom, el hashtag, l'etiqueta, i volíem llançar-lo abans del dia 8 de març, en plena contaminació, per dir-la així, política, que està del terme feminisme. No volem tampoc que ara la gent s'agafi aquest terme a qualsevol campanya, però sí que d'alguna forma ho hem volgut llançar ara a la setmana que està tot el món parlant de la igualtat de la dona.
També, Enrique, ens agradaria, no? Havíem comentat que està la plataforma a internet, però també ens comentaves, no?, que avui, diguérem, serà ja el moment de presentació i de cara també a l'Acadèmia Valenciana.
Efectivament, nosaltres avui a les 5:30, com qualsevol dimarts i dijous que tenim classe, doncs llegirem el manifest, totes les meves companyes i tots els meus companys i jo. D'alguna forma el signarem i l'enviarem per correu i per correu electrònic i per correu postal a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, llegirem el manifest, estan convocats tots els mitjans, també tindrem una roda de preguntes, una roda de premsa per a aquelles persones que vulguin preguntar, i també, de nou, convidarem a que seguisquen la nostra pàgina en Facebook, que és DNB, Diccionari Normatiu Valenciana per la Llengua, i que també entren en change.org per a que signen. La pàgina de Facebook és Per un diccionari DNB igualitari, ABL de totes i tots. Són poques les persones que hem firmat, som unes 130, però tota pedra fa paret, el que pensem nosaltres.
Sí que aquesta és l'etiqueta, també comentar l'etiqueta o el coixinet. Soc efeminat DNB, així que la gent doncs, també que sàpia, no?, que està en marxa i que si poden entrar no és destinar un minut de la seva vida i intentar, no?, que els que venen darrere doncs, visquen en una societat realment igualitària.
Efectivament, això és la que entren, l'etiqueta, que coneixen un poquet el terme i que simplement que se plantegen com l'usen o com l'usen al carrer, i aleshores se n'adonaran de que realment nosaltres no estem fent un ús correcte de la nostra llengua, però que tota pedra fa paret i podem canviar aquesta segona excepció.
Doncs, Enrique, que vagi molt bé aquesta campanya. Esperem que els acadèmics, no?, en aquest cas de la llengua valenciana, vos escolten, accepten la proposta i demostrar també la força de la societat.
Efectivament, estem ahí i tenim la confiança i l'esperança que evolucionem i que fem un diccionari per a totes i per a tots.
Doncs moltíssimes gràcies i continuem parlant del procediment o el procés que puga seguir aquesta iniciativa. Moltes gràcies, Enrique Tena.
Moltes gràcies, Sheila, a vosaltres per fer un poc de ressò i per acompanyar-nos amb esta campanya.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem. Y también en Canem puedes encargar ya la lista de comunión para tus hijos. Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Agricultor, Roundup Ultra Plus. Más económico por ser más eficaz, sin necesidad de mezclas. Roundup Ultra Plus. Ahora, menos de 3 euros el litro el segundo envase. Distribuido por Agromaestrat. 964-32-2041. Si no lo encuentra, llámenos al 964-32-2041.
¡Paco! ¡Dime! ¡Que te buscan de Uber Eats!
¿Uber qué?
¡Uber Eats!
¿Cómo?
¡Paco, que te traen la comida de McDonald's!
¡Voy!
McDelivery. Ahora tu comida de McDonald's en tu casa o donde quieras. McDelivery. Lo estabas esperando.
Dinos tu profesión y nosotros te vestimos. En Big Mother Arbo encontrarás tu ropa laboral con asesoramiento personalizado a un precio espectacular. Big Mother Arbo, Avenida Pío 1255, Villarreal.
En el Salón de Peluquería y Estética La Pelu los cambios son sorprendentes. En tan solo una hora damos poder a tu mirada con las extensiones de pestañas y conseguimos lo que ningún otro tratamiento consigue. Salón de Peluquería y Estética La Pelu. Si vas a bajar la mirada, que sea para lucir tus pestañas. Pide cita en el 964-520472 o en la Plaza Colón 10 de Villarreal.
¿Tu empresa o tu negocio no tiene página web? ¿Quieres posicionar tu negocio en los primeros puestos de Google? Contacta con Sisenred llamando al 644-392-359 o visita su web sisenred.es. Porque la tecnología y la publicidad ya van de la mano.
¿Quieres atenuar el paso del tiempo? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, incorporando continuamente herramientas y materiales innovadores de última tecnología y ofreciendo los mejores tratamientos para verse bien. Estar bien por dentro y por fuera es posible. Clínica Doctor Rojo, en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Com cada dues setmanes, espai amb policia local de Villarreal. En aquest cas ens acompanya l'intendent Ramon Martínez. Bon dia, buenos días.
Hola, què tal? Bon dia.
Encima de la mesa diferentes temàtiques, algunas puramente locales, otras que también afectan a cualquier conductor, pero empezamos, si quiere, por las temáticas locales. Por ejemplo, se dio a conocer este balance de la campaña de control de uso de dispositivos móviles al volante y unas cifras, suponemos, ¿no?, que elevadas, pero ¿consideraba usted que un aspecto es especialmente alarmante?
Sí, la verdad que a pesar de ser una campaña que había sido comunicada y que, bueno, que los conductores sabían que la íbamos a hacer, además con vehículos camuflados como característica, bueno, pues al final hubieron 52 denunciados, ¿no? Bueno, hasta ahí una cifra para mí importante, ¿no? Parece mentira que a las alturas que estamos todavía la gente vaya utilizando el móvil en la conducción, ¿no? Pero ¿cuál fue mi sorpresa, cuál fue nuestra sorpresa cuando desglosamos las denuncias por el motivo, ¿no?, por el cual habían sido, ¿no? Y el 52% de las denuncias que se habían puesto eran no eran por hablar por el móvil, eran por manipular el móvil. Es decir, es que, la verdad, te lo digo sinceramente, ¿no? Me eché las manos a la cabeza. O sea, ¿cómo es posible que un 52% de los denunciados, en concreto 27, no es que hablaran por el móvil, sino que iban conduciendo e iban manipulando, iban enviando WhatsApps, iban mirando el Google Maps, iban manipulando el móvil? Esto desde luego es, aparte de que es inaceptable, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad vial, es absolutamente inaceptable, ¿no? Y en este sentido no vamos a bajar la guardia porque como ya te he dicho, pues son todavía muchas denuncias. Bueno, el desglose más o menos es el que os he dicho, manipular el móvil 52%, el 40% era porque estaban hablando por el móvil, y un 8% es porque llevaban auriculares. Recordemos que no se pueden llevar auriculares, ¿no?, conduciendo. Bueno, como te he dicho, lo más destacado de esta noticia es ese 52% que manipulaban el móvil mientras conducían, ¿no? Y bueno, esa quizá es la, para mí es la noticia triste del resultado de esta campaña, ¿no?
Obviamente una campaña que incidió, pero los controles no desaparecen, ¿no? Así que lo sepan, porque claro, si ya dices cambiar una emisora de radio o a veces no sintonizar ya te distrae, pues ya leer un WhatsApp, escribirlo, mirar el Google Maps o una noticia, pues eso ya, el tiempo que se le dedica, te quita mucho de la carretera.
Sí, pero es que además es increíble, ¿no? Porque en las reuniones periódicas que tengo yo con los coordinadores de tráfico, como responsable de ellos, me comentaban algunos casos que eran, de verdad, eran alucinantes, Sheila, o sea, algunos que estaban manipulando y cuando le paraban decía, oiga, es que estoy buscando una calle. O sea, pero lo decían con toda la naturalidad del mundo, o sea, como si fuera normal, como si hubiéramos normalizado que conducir e ir manipulando el móvil para buscar en el Google Maps una calle entrara dentro de ya no de la legalidad, sino de la normalidad, ¿no? Y entonces, la verdad que esto es para pensar y para replantearnos, ¿no? Concretamente, el director general de tráfico, Pere Navarro, bueno, ahora con el tema de las elecciones no sé cómo quedará, pero una de las ideas que tenía antes de las elecciones era castigar más este tipo de infracción. Quería poner una infracción grave, que son 500 euros, y quitar 6 puntos del permiso de conducir. Oye, es que no hay otra, porque vemos que con los elementos que hay actualmente, pues la verdad es que difícilmente se está corrigiendo este tipo de infracción.
No, pues es importante, ¿no?, que se tenga en cuenta, porque ahora no ha comentado que la intención era modificarlo, no sabemos si se llegará a tiempo, pero ahora mismo, ¿cuáles son las sanciones, ¿no?, por hacer uso de estos dispositivos al volante?
Bueno, ahora mismo es una infracción grave y comporta 200 euros de multa y 3 puntos de detracción del permiso de conducir, eso es lo que hay actualmente.
Así que la gente que lo tenga en cuenta, ¿no?, que a veces pica más el bolsillo que otra cosa.
Pero ya no es el bolsillo pica, ¿no?, pero sobre todo es la responsabilidad, ¿no? Luego hablaremos de ello, pero, por ejemplo, la Fiscalía ya ha dejado bien claro que conducir utilizando el móvil es una imprudencia grave. Eso lo ha dejado claro la Fiscalía. Por lo tanto, una persona que comete un accidente de tráfico y es el culpable y se demuestra que iba hablando con el móvil es una imprudencia grave. Si tenemos resultado de muerte, eres un homicida. Imprudente, sí, pero eres un autor de un delito por imprudencia, de homicidio. O si causas lesiones, ¿no? Con lo cual, el hablar por el móvil ya no son los 200 euros o los 3 puntos, ¿no? Sino que si tú tienes un accidente y hay heridos o muertos, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando que eres un delincuente, estamos hablando que has cometido un delito y estamos hablando que puedes entrar en prisión, porque el homicidio imprudente tiene penas de 1 a 4 años, ¿no? Con cuidado con eso de que hablar con el móvil es simplemente una denuncia, ¿no? En la mayoría de los casos, pero no en todos.
Así que hay que tenerlo en cuenta y también quedándonos en temas locales, ¿no? Mirando las redes sociales de policía, siempre informando, ¿no? Hay dos temas que se han publicado en las últimas horas especialmente. Uno que de vez en cuando sale, ¿no? También en los grupos de la gente del pueblo. El tema del uso de azufre en las esquinas para espantar a los animales y que no haya pues estas meadas, ¿no?, que tanto desagradan. No está permitido, ¿no?, el uso de esta sustancia.
No está permitido en absoluto. El azufre es tóxico y, por lo tanto, no se puede utilizar. No se podría utilizar aunque no fuera tóxico, ¿no? Porque es un elemento que ensucia y, por lo tanto, nuestra ordenanza recoge claramente que no se puede utilizar cosas que ensucien lo que es la vía pública, ¿no? Pero es que, además, el azufre es un elemento tóxico, ya no solamente para los animales, sino incluso para un niño que pueda tocar y pueda impregnarse en la boca con este tipo de producto, ¿no? Nosotros hicimos una... Cuando esto empezó, hicimos una consulta al Ministerio de Sanidad, creo que fue, es una consulta en la que requeríamos que nos dijeran exactamente qué peligrosidad, es decir, nosotros nos podemos ceñir por lo que dice las redes sociales y tal, ¿no? Y evidentemente ese informe consta en nuestro poder, en lo que evidentemente se nos dice que sí, que es un elemento tóxico y por lo tanto está prohibido el poder oponer a una exposición de un animal o de una persona, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que hoy efectivamente aparece en nuestras redes sociales. Siempre intentamos pues poner noticias que para que nuestros ciudadanos y nuestros seguidores pues sepan un poco vayan informándose de este tema. Y en este caso, pues sí, efectivamente, aquellas personas que lo hayan puesto, pues que sepan que tienen que retirarlo. Nosotros, cuando lo observamos o somos requeridos, hablamos primero con el vecino, casi todos los casos que hemos tenido, lo quita y no hay ningún problema, pero que evidentemente es una infracción y que podemos denunciar, entre otras, por un incumplimiento de nuestra ordenanza municipal, ¿no?
También se apunta en el Facebook que tampoco es un método efectivo para evitar los orines. Así que, bueno, si ya pueden, ¿no?, tener algún tipo de sanción, además no es efectivo, pues hay ingredientes para que no se use.
Sí, todo lo que tiene es negativo. Primero, ensucias la vía. Segundo, es peligroso o tóxico. Y en tercer lugar, es ineficaz, ¿no? Con lo cual, dime a mí que... Y la cuarta, te gastas dinero, ¿no?, en la adquisición, ¿no? Con lo cual, pues no le vemos ninguna cuestión positiva, ¿no? Esto, en este caso, nosotros, como tenemos esa labor también de informar, pues estamos aconsejando y informando, mejor dicho, pues de este tema en nuestra página de Facebook, ¿no?
Y también ha aparecido un aspecto que usted ha comentado otras veces, ¿no? Es importante que hacer incidencia, el uso de las tarjetas de movilidad reducida, ¿no? Que la picaresca continúa y también hay que tenerlo muy en cuenta.
Sí, hoy también otra de las noticias que hemos subido en nuestras redes sociales era el tema de las tarjetas de movilidad reducida, para que la gente que nos esté escuchando lo visualice. Son esas tarjetas azules, con un símbolo de un discapacitado, que nos autorizan a estacionar en ciertas reservas, ¿no? Como no podía ser de otra manera, ¿no? Se es consciente, ¿no?, de que hay mucha picaresca, ¿no?, en este sentido. Pero hay que ir con mucho cuidado, ¿eh? Cuidado con duplicar este tipo de tarjetas, con fotocopiarlas, porque eso es una infracción y una mala utilización, incluso puede ser un hecho delictivo. Cuidado con la manipulación de datos, cuidado con la manipulación de datos. O sea, una tarjeta que esté caducada y poder manipular algún dato. Cuidado con decir que la he perdido para que me den un duplicado y utilizar los dos. Cuidado con ese tema. Cuidado con tener una tarjeta de un familiar que ha fallecido y yo utilizarla. Cuidado. Y digo cuidado con todas estas cuestiones. También cuidado con utilizar una tarjeta que es perfectamente legal, pero utilizarla una persona que no tiene absolutamente nada que ver, o sea, que no va la persona discapacitada ni la persona que la lleva es discapacitada. Es decir, yo tengo la tarjeta como discapacitado y la utiliza mi hermano, por poner un ejemplo. Cuidado. Y digo cuidado porque nos podemos llevar una sorpresa. Porque el Código Penal está tipificando en la mayoría de las situaciones que yo acabo de comentar como un hecho delictivo. Como un hecho delictivo. Y es un hecho delictivo de una falsedad documental en documento público. No olvidemos que esta tarjeta es un documento público. Y como tal, cualquier alteración de las muchas que le acabo de comentar sería un delito, ¿no? Hay un artículo que es, tampoco el 400 bis del Código Penal, que dice que, fíjate, ya no que la falsifiques o que la manipules, sino que te dice que cualquier persona que utilice esta tarjeta cuando no está legitimado para ella, comete un delito de falsificación de documento público. Con lo cual, aviso para navegantes, ¿eh? Aquellas personas que, me voy a comprar a no sé dónde, como no quiero pagar el parking, no hay parking, pero hay dos reservas, me cojo la tarjetita del papá o de la abuelita, lo meto ahí y aquí estoy yo más chulo que chulo. Pues cuidado, porque si se intercepta, insisto, vamos a hacer diligencias judiciales al juzgado de guardia por un presunto delito de falsificación en documento público. Yo creo que lo he dicho, se puede decir más fuerte, pero creo que lo he dicho muy clarito, ¿no? Cómo está el tema.
Claro, aquellos que piensen, no, por 5 minutos, ¿qué más dará? No más da.
Te pueden salir caros los 5 minutos. Los 5 minutos o los 5 euros que te puedas ahorrar, o el euro que te puedas ahorrar del parking. Sinceramente, estas cosas, y la verdad que estamos dando instrucciones a nuestra unidad de tráfico para el control de todo este tipo de cuestiones relacionadas con las tarjetas de movilidad reducida, primero por una cuestión de legalidad, ¿no? Pero después por una cuestión también de me parece de poco talante ético el que personas se aprovechen de esas tarjetas de movilidad reducida, que están para personas con movilidad reducida, que tienen todo el derecho del mundo, ya tienen bastante de gracia. Y las instituciones tienen que aportar soluciones para que todos seamos iguales y todos podamos hacer lo mismo y nos podamos desplazar. Claro que sí, pero las personas que se aprovechan de ello, falsificando, cambiando, etcétera, todas las versiones que he dado, me parece de una bajeza desde el punto de vista ético total y absoluta, ¿no? Y en ese sentido, ya te digo que desde Policía Local no vamos a bajar la guardia. Las instrucciones que hemos dado a todos nuestros coordinadores de tráfico para esta actuación van en esa línea, ¿no? Sin duda.
Así que dicho queda, y había hecho mención, ¿no?, a que aparecen estas casuísticas en el Código Penal, también un Código Penal que se ha renovado y endurece alguna de las penas por imprudencias al volante.
Bueno, sí, la verdad que el pasado domingo ya entró en vigor, con lo cual esto que les voy a contar ahora ya está en vigor, no hay que esperar a más. Y hay un par de noticias que son importantes, ¿no? Yo creo que la más importante para nuestros ciudadanos, porque esto afecta a todos los que son conductores, es lo de tener un accidente y darte a la fuga, ¿no? Mira, voy a ver si soy capaz de explicarlo con de una forma comprensible, ¿no? Hasta ahora, únicamente se castigaba cuando tú tenías un accidente, ocasionabas un accidente, bien por imprudencia o bien de modo fortuito, tenías un accidente, y únicamente se castigaba si dejabas a una persona herida, grave y además desamparada. Fuera de ahí, no se castigaba. Es decir, si yo tenía un accidente y la persona moría en el acto y yo me fugaba, fíjese, no se castigaba. ¿Por qué? Porque no estaba en una situación grave. No había gravedad, estaba muerta. Pero fíjese, si yo dejaba a una persona muy herida, pero resulta que tampoco la dejaba desamparada porque había gente que había parado con el coche detrás de mí y la estaban atendiendo, tampoco se producía el delito, ¿no? Con lo cual, el delito de omisión del deber de socorro era se cogía con pinzas, ¿no? Aquí las asociaciones de víctimas, las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, llevan muchos años movilizándose en contra de lo que consideran que era un atropello, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que a mi hijo un sinvergüenza tuviera un accidente, ¿vale?, lo dejaran muerto en la cuneta, se fuera y no ha pasado nada? O lo dejara herido y se fuera, aunque luego lo atendieran, ¿no? Y esto es lo que se ha modificado ahora. Esto es lo que se ha modificado ahora. Es decir, a partir de ahora, y además con penas, cuidado, de prisión, con penas de prisión, toda aquella persona que tenga un accidente y deje una persona muerta y se vaya, o deje una persona herida con cierta gravedad y se vaya, comete un delito. Esa impunidad que había antes ahora deja de existir y, insisto, con penas que pueden ir con prisión de incluso de 6 meses, incluso hasta 4 años, ¿no? Esa es una de las modificaciones más importantes y que tenemos que tener en cuenta.
Pero creo que también los excesos de velocidad, el tema de alcohol, ¿no?, y drogas también se endurece.
Bueno, lo que también se endurece es el tema de las imprudencias, ¿de acuerdo? Esto también viene, esta modificación legislativa viene, como he dicho, por las asociaciones de víctimas, ¿no?, que han movido mucho para conseguir que esto llegara a buen recaudo, ¿no? Anteriormente, hasta el domingo pasado, solamente se castigaban cuando había una imprudencia grave y resulta que una persona resultaba herida grave, pues penalmente se podía perseguir. Es decir, yo me saltaba un semáforo en rojo o yo me saltaba un stop y resulta que, como consecuencia de esa imprudencia grave, yo hería gravemente a otro conductor, pues mire usted, eso era un delito de lesiones por imprudencia grave, o lo mataba. yo cometí una imprudencia grave, me saltaba un semáforo en rojo o un stop, y el que venía bien lo mataba, moría, pues eso era un delito de homicidio imprudente, ¿vale? Eso no ha cambiado, eso sigue igual, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando la imprudencia no era grave, sino era una imprudencia menos grave, que son la mayoría de imprudencias que ocurren en los accidentes de tráfico, solamente se castigaba si tú morías o si tenías lesiones como eran súper graves, como eran pérdidas de un miembro principal. Pero las lesiones graves no se perseguían. Es decir, si yo cometí una imprudencia menos grave, pero resulta que en ese accidente la persona la persona que iba bien, vamos, tenía heridas graves y no había muerto ni había perdido un órgano principal, eso penalmente no era nada. Eso no era nada, ¿no? Y ahora, con la nueva modificación del Código Penal, sí que se castiga. Es decir, que ahora, en el Código Penal, tanto si la imprudencia es grave como si la imprudencia es menos grave, si el resultado es de muerte o el resultado es de heridas graves, es un delito del Código Penal. Y esa es la auténtica modificación conseguida, como te he dicho, por la fuerza, ¿no?, de las asociaciones de víctimas, ¿no? Fundamentalmente, eso serían, bueno, después hay muchos matices penales, pero bueno, que entiendo que para nuestro oyente conductor habitual, pues sí que son las dos grandes novedades que nos marca el Código Penal, ¿no?
Así que insistir que ya están en vigor, ¿no?, desde el fin de semana, así que se ha pasado el proceso, se ha publicado en el BOE y ya está en marcha.
Sí, ya está en marcha y por lo tanto es importante, ¿no?, que hoy estemos hablando de ello y que nuestros oyentes pues conozcan estas dos novedades, ¿no? Sobre todo la del tener un accidente, causar un muerto o un herido y darte a la fuga, que ahora es un delito con penas de prisión, como he dicho, y sobre todo también cuidado con las imprudencias en el volante, porque antes todo lo que no era una imprudencia grave, pues bueno, iba a la vía civil, pero ahora con una imprudencia, aunque sea menos grave, si tú causas lesiones graves, pues cometes un delito, penalmente hablando, ¿no? Y eso es un poco lo que los dos grandes cambios, ¿no?, más significativos.
Bueno, esperemos, ¿no?, que con el aviso a navegantes, tanto en estos temas como el tema de la tarjeta, el tema también hoy ha sido un día de aviso a navegantes, ¿no?, en general, ¿no?, el tema de uso del móvil al volante, tarjetas y también estos cambios en el Código Penal. Nos quedamos, Ramón Intendente, muchísimas gracias como siempre, y hablamos en un par de semanas.
Gracias a vosotros.
Què t'he dit? Quiet, que no te mogues del racó de pensar. Reflexiona el que has fet.
Aquesta setmana els nostres polítics envien al racó de pensar a...
I un dimarts més obrim aquest espai d'opinió. En aquest cas és el torn del Partit Socialista. I anem a conèixer a qui envia al racó del pensar, el regidor Javier Serralbo.
Pues jo enviaria al racó de pensar aquesta setmana al portaveu de Ciutadans per Vila-real, don Domingo Vicent, perquè porta unes setmanes, jo crec que com el seu partit, un poc despistat. Ciutadans és un partit que en teoria va vindre a la política, tant nacional com local, a ajudar d'una manera centrada, responsable, als problemes que poden sorgir dia a dia. Però el que no pensàvem és que venia a altres coses, no? Venia a copiar actituds del Partit Popular, venia també a desgastar gratuïtament en temes que creem que no és normal que se desgasten, i les últimes ocurrències dels últims dies pues, mos fa pensar això. Que Ciutadans, pareix que tinga algo contra el bus que s'ha instal·lat gratuït per a facilitar la mobilitat de les persones per la nostra ciutat, pues, pot entrar dins de la dinàmica d'oposició. Però que se dedique a fer números de qui puja o no puja, que se dedique a criticar que l'hora que més pugen és quan els alumnes van als centres educatius, que és el normal i per això també s'ha ficat. Que en el cas d'UCOBI, de l'Associació de Comercials, critique, ja va criticar en la Fireta de Nadal, que volguera instal·lar-se la Fira de Nadal en l'Avinguda de la Murà, i després quan va ser un èxit, era el primer en fer-se fotos en aquesta fira, que ara se puga aconseguir per fi una seu en condicions per a UCOBI, i el que no, que isquen cada setmana dient que quin capritxo és adquirir patrimoni per part d'un ajuntament a preu més barat del que està en el mercat per a després poder ficar una associació com UCOBI. pensem que són pròpies d'un nerviosisme i de voler ser més que un altre partit com el PP que està disputant el vots, o també més que altres partits emergents que estan eixint ara de la dreta tant en Vila-real com al nostre país. Tindran que definir una vegada per totes què volen ser. Si no, malauradament, en aquest racó de pensar tindrà que saber que i no li passe com aquesta cançó que ara li recorden moltes vegades als ciutadans, que era la llenca. Izquierda, izquierda, derecha, 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 delante, para atrás, un, dos, tres. En això s'ha convertit Ciutadans, en un partit com la llenca, que no sap on anar. Però el que volem, i que reflexione i que pense el senyor Vicent, si per a futur de Vila-real és el millor aquesta actitud, o seria millor col·laborar i treballar per Vila-real, com fa l'equip de govern dia a dia, amb molta responsabilitat. I també sap el senyor Domingo Vicent que aquesta responsabilitat va a tindre que fer meravelles per a poder fer els pressupostos, fer meravelles per a poder pagar sentències urbanístiques del passat, que ell no estava, però que sí que coneix i sap perfectament per què se fan les coses. En el cas de la casa que se vol comprar, es preocupa més perquè té els informes tècnics favorables i ho sap, i té els motius clars que per què se vol comprar aquesta casa i ho sap. Per això l'enviaria al racó de pensar, que reflexione, i que abans de criticar una cosa té moltes maneres de fer les coses millor per Vila-real que la crítica fàcil i barata que està fent últimament.
I nosaltres, quan arribem a les 2:02 del migdia, tanquem ja aquest Protagonistes de dimarts. Tornarem demà amb l'espai que dediquem a tradicions, amb l'espai de l'alcalde t'escolta i amb diferents entrevistes que t'anirem presentant al llarg del matí. Vos deixem amb el nostre company d'esports, amb Miguel Batalla, i amb tota l'actualitat del Vila-real Club de Futbol. Que passeu molt bona vesprada. Adeu. Dreams are running.
92.2, freqüència modulada.